Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana.
3 minuts que queden per 3:15. Moment per les dotze. Per les dones.
Les dones.
I'm the queen, I'm the world, I'm the girl who has the crown. You can hate all you want, I'm the one who has it all. You can stare, you can tell, all your friends, I know you well. I'm taking control, I am where they're meant to go.
Mireu, amb l'arribada de la calor i l'estiu, no només pugen les temperatures i les ganes de començar les vacances, sinó que també augmenta la pressió estètica sobre les persones que no tenen un cos normatiu i en especial sobre les dones. Per a moltes persones, posar-se el banyador pot generar el que s'anomena com a vergonya corporal, és a dir, la no acceptació del propi cos per culpa de la pressió social i estètica. Al final, les operacions biquini i les dietes miracles són una forma estructural i sistèmica més de discriminació social que imposen, doncs, un ideal de bellesa i ho promeixen a les persones grasses i als cossos que no són normatius. Avui en volem parlar de pressió estètica i de violència estètica, que al final és una forma més de violència masclista, i ho volem fer amb l'activista i periodista Sandra Gonfaus. Sandra, benvinguda.
Hola, moltes gràcies per convidar-me.
Sandra, ho dèiem ara, eh? Operacions biquini, dietes miracle. Al final, tot això són fórmules una mica irreals per aconseguir el que ens agrada anomenar com a cos perfecte, no? Entre cometes. A veure, un cos perfecte, realment pot existir un cos perfecte?
No existeix. I a més, no existeix a propòsit. O sigui, al final, el sistema capitalista el que fa és generar-te sempre aquestes inseguretats, no? I aquests canvis en el cànon, no? Jo què sé, als 90 es porta una talla que ara no es porta i es porta una altra, no? I tots aquests canvis estan generats perquè sempre estiguis insatisfeta i sempre vulguis canviar. Clar, perquè això té un cost i al final hi ha molts interessos, no?, darrere d'això.
Clar, perquè al final violència estètica és un concepte molt ampli, no?, perquè hi entren, doncs, moltes violències diferents. O sigui, ja podem parlar, per exemple, de quan anem pel carrer i ens poden dir alguna cosa pel mateix carrer, molts altres tipus de violències que totes les dones patim pel simple fet de ser dones. Llavors, tu amb què pateixes a diari violència estètica?
Clar, primer m'agradaria deixar clar que hi ha dos conceptes que moltes vegades s'utilitzen de la mateixa manera i no són la mateixa cosa, que un és pressió estètica i una altra cosa és violència estètica, no? La pressió estètica és la pressió que s'exerceix des de la societat perquè es compleixi un cànon, no? I la violència estètica són les violències que ens fa la societat i ens fem nosaltres mateixes per complir aquest cànon, no? Si em preguntes quines violències rebo jo, masses. Spoiler. No, però a més, per exemple, l'exclusió laboral és una violència cap a la meva persona i cap a les persones grasses, no? La violència que s'exerceix cap a mi a nivell d'exclusió social també. Però, bueno, també podem parlar de les cirurgies que es fan moltes persones per canviar o modificar el seu cos, o les dietes extremes, no?
Clar, o la pressió aquesta... Mira, ara he tornat a utilitzar pressió, però la pressió que tenim nosaltres mateixes, que ens posem nosaltres mateixes quan ve l'estiu, per exemple, per haver de complir uns estàndards i, ai, doncs mira, ara m'he de posar en forma perquè ve l'estiu i si no podré lluir biquini.
Això o la també. Paraula he de compensar. Aquesta paraula a mi em perturba moltíssim, sí. No? Em menjo una paella amb amigues i... Demà hi hem d'anar al gimnàs. Bueno, a veure, no passa res si no vas, eh?
Exacte. Sí. Recuperant també el que deia al principi, crec que és important també recalcar que tota aquesta violència, perquè al final ens pot semblar a nosaltres molt, molt natural, no? Però potser a l'altra gent no. Al final tota aquesta violència és violència masclista, també.
Totalment. O sigui, al final som les dones les que, sobretot, no?, lluitem per tenir aquest cànon, no?, per complir aquest cànon, no? Un exemple, per exemple, seria, segons la revista de l'Observatori de Recursos Humans, les persones grasses estem excluïdes laboralment, però concretament les dones, no? Sempre hi ha aquest matís de que les dones pitjor.
Sí. I ara que deies també, parlaves de la dicotomia aquesta de pressió i violència estètica, vull parlar també d'un debat, una dicotomia que hi ha, a veure què en penses tu, perquè hi ha persones que prefereixen dir el terme persones grasses i l'altre estàs grassa, no? O sigui, l'estar o el ser grassa. Tu com utilitzes o què en penses?
Clar, jo entenc que no tothom hem fet el mateix recorregut i, per tant, no totes estem en el mateix punt. però jo prefereixo parlar de que sóc grassa, perquè si no dona la sensació de que jo puc modificar el meu cos quan vulgui i no és així. Mm-hmm. De fet, hi ha estudis que demostren que les dietes no funcionen, que potser et funcionen amb un marge de temps concret, però en un període de 5 anys tornes al teu pes, si no més. Llavors, si creiem que podem modificar el nostre cos, continuarem lluitant i fer-nos violències cap a nosaltres mateixes per complir això, no?
De fet, tu has parlat moltes vegades, perquè ets activista també i tens unes xarxes socials molt potents, i dius, no?, a vegades que el fet de ser una persona grassa al final et condiciona la vida, com ja ho hem anat dient, eh? Però en quin sentit ho dius que et condiciona la vida?
A veure, ser grassa no em condiciona la vida. El que em condiciona la vida és la grassofòbia, no?
Exacte.
Si al final, jo, per exemple, en termes de salut, no?, que és el temazo que tothom vol parlar i tothom és el que em diu quan no tenen més recursos que dir, no? Al final, ser grassa, a mi a dia d'avui no em fa cap problema a la meva vida.
Clar.
La grassofòbia exterior sí, no? El no capiguer en molts llocs, el aguantar les mirades, no? Les violències del treball, violències bueno, tot arreu, no? Al final, Això sí que condiciona la meva vida.
I parlant de grassofòbia, em sembla molt interessant també parlar de la grassofòbia que és intergeneracional, perquè és fort, no?, com la grassofòbia la podem viure des de petites fins a grans. O sigui, jo, per exemple, moltes vegades sento les meves àvies, no?, fer comentaris sobre els seus propis cossos que em sorprenen i m'impacten que amb certa edat, amb 80 anys, encara, no?, estiguin com pensant en aquests termes.
Totalment. Primer que... Clar, interfereixen moltes coses, no? L'edadisme, no? Conforme vas creixent, no? Interpel·len moltes coses. Però crec que d'això el que hem de destacar és com es traspassa de mares a filles,
sí,
no?
Exacte.
Per exemple, jo sempre poso el mateix exemple. Jo me'n recordo molt de quan era més petita o més jove, d'anar simplement a la nevera a buscar aigua i trobar-me la típica dieta de ma mare, no? Posada ja a la nevera com... Que ja t'envia un missatge, no? De que si tu vols picar entre hores, si tu vols... bueno, pues no sé, el que fem moltes persones, no? Està malament. No ho pots fer. Tens com un recordatori, no?
Sí.
També està el tema de com es parla, no?, a casa dels cossos, no? Ai, no, jo avui no sopo que estic massa grassa. O una ensaladita que això engreixa menys. Al final, són missatges que encara que ens ho diem a nosaltres mateixes, estem enviant als nostres fills i filles.
I també, en aquest sentit, en la grassofòbia, també és interessant, no?, potser parlar com de que una cosa és com la mirada personal que tens cap al teu propi cos i l'altra és la mirada externa, no? Tu, al final, el que deies també al principi, tu et pots treballar com la mirada del teu... O sigui, pots tenir la grassofòbia interioritzada, que ho tenim totes, però tu pots treballar, al final, no? Pots treballar, doncs, la teva autoestima amb el teu cos, sentir-te bé amb això, amb el teu cos, amb les teves formes, però al final, a vegades, encara que tu et sentis a gust i et sentis còmode, la societat, no?, la mirada, no et deixarà gaudir del teu cos.
Clar, jo crec que en aquest missatge ha sigut molt potent el moviment body positive, no? Que entenc la seva necessitat, però no comparteixo bueno, els mantres, no? Al final, és impossible que jo m'estimi en un món que em rebutja. O sigui, no té cap sentit que es demà... O sigui, torna a recaure un altre cop. Sí. El problema de que estàs grassa és teu, no? Jo sempre dic que al final és... el tema principal que hi ha darrere de l'agressor o de la grassofòbia ha estat la culpa, no? S'ensenyala de ser culpables, de no fer l'esforç suficient per canviar els nostres cossos. I quan diem aquest missatge de has d'estimar-te, no? Tot... Ostres, és que torna a recaure la responsabilitat de sentir-me bé sobre mi. Ostres, qui... Crec que socialment hauríem de començar a tenir més responsabilitats, no?
Clar.
De forma col·lectiva.
I les xarxes socials suposo que deuen tenir també aquí un paper molt rellevant, no?
Clar, aquí tinc les dues posicions, no? Al final sí que és veritat que les xarxes socials han col·laborat, no?, en que això pues, arribi a més gent, a públics molt joves, no? Però tampoc podem culpabilitzar-les a tots perquè el missatge ja estava. No? Al final és una forma de difusió, però abans estava als mitjans de comunicació, al final a la publicitat, no? I hem de dir la importància, o l'important que han sigut i estan sent, no?, les xarxes socials també per a l'activisme, no? Per exemple, en el nostre cas, el col·lectiu Gras. O sigui, gràcies a les xarxes socials hem col·lectivitzat molt aquesta problemàtica, no? I al final Jo, pues que necessàries són també, no?
Sí, però al final suposo que també és un ambient més, no?, on pots patir doncs, aquest tipus de violències de les que parlàvem. Tu, per exemple, que utilitzes molt les xarxes socials, com et sents en aquest ambient, diguem-ne, et sents com segura?
No, soc molt prudent, molt, molt. Jo sé que moltes vegades, una simple tonteria com posar una foto teva, ja estàs fent apologia de l'obesitat, que és com, ostres, faig apologia de l'obesitat simplement per existir. No? Per pujar una foto meva com la pots pujar tu o qualsevol amiga o companya.
No hi, abans ho pensava i deia, no hi ha dies que et venen ganes de deixar les xarxes socials?
No, però perquè crec que ho faig bé. O sigui, en el sentit de que em dono els meus espais, de que quan no vull contestar o no puc, perquè anímicament no em ve de gust, no em sento capaç, no ho faig i ja està. M'ho prenc una mica així, perquè si no seria inassumible emocionalment.
Anem a parlar també de com està la situació actual. O sigui, creus que la societat està canviant? Estem anant cap endavant en aquest sentit? O ha anat en augment, ha disminuït la violència estètica, la grassofòbia?
Clar, crec que s'ha polaritzat una miqueta com tot, no?
Sí, tot no sé. Està molt polaritzat
sí,
últimament.
Sí, tinc aquesta sensació, no? Que per un costat sí que és veritat que bueno, el que tu deies, no? A causa de les xarxes socials s'està arribant a masses llocs, no? Arriba a públics molt joves, i però per l'altre costat sí que trobo que hi ha molta conscienciació, la gent comença, no?, a posar fre a aquestes violències, però bueno, costa molt, sobretot a nivell individual, no? O sigui, a vegades ens és més fàcil, no?, a nivell col·lectiu, dir això no està bé, això no es diu, no?, que tu a tu mateixa dir-te estàs bé, no passa res, val la pena tot això, no? Al final, bueno, individualment és un treball que costa.
Clar.
És un treball que costa.
I, de fet, una de les coses que fas també, com per ajudar a revertir la situació, són les jornades contra la gastrofòbia i la violència estètica, que les vau fer a l'abril, la segona edició, si no m'equivoco, no? Què es fan en aquestes jornades?
Sí,
què feu?
Aquest és el meu bebè. Bueno, el nostre va bé, no? Perquè aquest projecte... jo sé que sóc la cara visible, però al final és un projecte que neix de la cooperativa Trama, no? a la que pertanyo, i a Trama el que fem és treballar a través de la dinamització cultural i la sensibilització social d'una manera, d'una perspectiva feminista, transversal i transformadora, no?, per un canvi social, no? I al final aquestes jornades pues, compleixen perfectament el treball que fem a Trama, i a les jornades el que fem és, bueno, portem a persones referents, no?, de diferents temàtiques, intentem abordar la grassofòbia d'una forma interseccional, no?, des de l'edadisme, des de l'exclusió social, bueno, tots els condicionants, racisme, que poden interferir també a la grassofòbia, perquè al final moltes vegades no és únicament la grassofòbia, si rasques comencen a aparèixer moltes coses, no? I a través d'aquestes jornades, sobretot, el que més m'impacta, el que més m'agrada, és la necessitat que teníem de compartir, de no sentir-nos soles, i que això no és un problema individual, com durant molts anys i molt de temps, no?, hem patit. Jo sempre dic, no?, el que deia abans, que al final la grassofòbia neix del sentiment de culpa, la culpa ha generat vergonya i la vergonya silenci. Per tant, molta gent, quan ara parlem de grassofòbia, és com, però això d'on surt, no? Ostres, doncs surt de moltíssims anys històrics de silenci, no? I aquestes jornades el que fan és donar-te compte que no estàs sola, crear col·lectiu, crear narratives, crear mecanismes d'identificació, que el que fan és saber identificant altres històries teves i, per tant, col·lectivitzar-les i lluitar pel canvi. No?
Per tant, una forma de lluitar amb els estigmes que tenim és el que deies, no? Fer soroll, potser, per contradir una mica aquest silenci que hi ha hagut fins ara.
Sí, utilitzar tots els altaveus que tinguem a la nostra disposició i les que puguem fer-ho, perquè no totes poden, perquè és molt difícil parlar d'aquest tema, no?
Clar.
Per el que et deia, com som les culpables, pues no tenim... no tenim moltes vegades forces per encarar-nos a la situació, però les que sí que tenim força, no?, estem en aquest punt, doncs poder ser altaveu de moltes que no poden.
De fet, vaig estar-me mirant el programa així per sobre, fèieu xerrades, tallers molt interessants. Un que em va cridar bastant l'atenció i que volia treure també és el tema de la roba. per exemple, perquè el tema de la roba, no, i us hi trobeu sovint que ara que ve l'estiu i sempre, per exemple, si vas a botigues, doncs, les més mainstream, no, costa molt trobar roba.
Spoiler, no vull.
És que no s'hi pot anar.
No puc anar, no tenen res, però fa anys que no tenen res per mi. I les que tenen, la tenen a la web. Això el que m'envia el missatge és que volen els meus diners però no volen la meva presència, suposo perquè no és molt grata o dona una mala imatge a la seva empresa, no? Uh-huh. Sí, aquest és un temazo. Jo sempre dic el mateix. A mi, moltes vegades em diu, ostres, perdó, que putada, no poder vestir com vols. No, el problema a vegades no és vestir com vull, sinó trobar la roba. És a dir, jo, per exemple, durant molts anys, ara els últims 4-5 anys bastant bé, però si tiro cap enrere jo no trobava jaqueta a l'hivern. Mm-hmm. Passava fred.
Wow.
És un requisit mínim, no?
Sí.
O sigui, ja no és estar maca o verta maca o el... No, és no passar fred a l'hivern. Llavors, que a vegades semblen coses molt superficials, però hi ha molt transfons darrere.
I, de fet, la televisió, la publicitat, també té un paper molt important en poder canviar aquesta percepció col·lectiva, en poder canviar les coses, i també ha tingut un paper molt important, doncs, en el que deies de la culpa, la vergonya, el silenci. Tot i això, o sigui, moltes vegades a mi em sembla que s'instrumentalitza, no?, una mica també el missatge, com
sí.
Ho fan amb tot, no?
Sí.
Però en aquest cas s'instrumentalitza també.
Sí, a mi, ara que estem al mes de l'orgull, no? No sé si sabeu què és el pinkwashing.
Sí.
Vale,
sí,
pues
sí.
Jo sempre parlo del fatwashing, no? I campanyes, per exemple, com la de DAF, no? Que suposadament surten tot tipus de corporalitat, mentida. O sigui, al final, aquestes campanyes el que fan és ampliar una miqueta la norma, però nosaltres el que reclamem és trencar la norma. No té per què existir aquesta norma. No té que haver-hi normes corporals, no? Mm-hmm.
Que interessant. Per cert, les jornades contra la grassofòbia i la violència estètica, aquest any vau fer la segona edició, es farà tercera edició?
I tant que sí. No hi ha data encara, però sí, podeu seguir-nos a Instagram de les jornades, que és gorda.fòbia, a Instagram, i allà anem penjant cosetes.
A Sants, no? Tinc entès.
Sí, a la Lleietat Sansenca, al carrer Uncinelles.
Molt bé, doncs Sandra Gonfaus, periodista i activista contra la grassofòbia, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a La Caravana.
Moltes gràcies.
Massa vides apartades, massa i estrelles.